Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Viduri.
De la segona divisió B ja està completament al dia després que ahir es disputessin els 76 minuts restants del partit entre la Nucía i el Lleida Esportiu, ajornat en el seu dia en ple temporal glòria. Un 2-1 favorable a l'equip de César Ferrando, que ens deixa dues conclusions principals abans de la visita del Centre d'Esport Sabadell a l'Estadi Olímpic Camilo Cano. D'una banda, que els lleidatans, rivals de la zona alta, es queden a 9 punts del conjunt arlequinat. De l'altra, que la Nucía, prova de la dificultat que tindrà el partit d'aquest diumenge, es manté com l'únic equip del grup invicta a casa, juntament, això sí, amb el Barcelona B. Mentrestant, el club ha aprofitat per tancar el capítol de presentacions d'aquesta temporada amb els dos últims reforços del mercat d'hivern, Carlos Beitia i Xiquer Ozerinjauregui, dues incorporacions que ja van estar a la banqueta contra l'Hèrcules i que hauran de treballar de valent per tenir la seva dosi de protagonisme. El primer té autèntics pesos pesants com a competència al mig del camp i el segon ja va estar a punt de debutar contra els Herculans i també té més números que Beitia davant les baixes que té, que compta amb Toni Hidalgo en defensa. De tot això i molt més en parlarem en els pròxims 58 minuts aproximadament aquí a l'Hotel Suís d'avui.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I el farem possible amb el Toni González de les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
De seguida tindrem aquí el Sergi Parc perquè ens apropi les declaracions més destacades d'aquesta presentació de Carlos Beitia i Xiquer Ozerinjauregui, el concessionari Hyundai López Horus d'aquí de Sabadell, que ha tingut lloc ara fa una hora aproximadament. A la segona part del programa també el juvenil del Centre d'Esports que busca assaltar el lideratge a la Joan Gamper contra el juvenil B del Barça. Tindrem aquí el Nyito Martín, l'exfutbolista del Centre d'Esports Sabadell B, parlant-nos sobre la Terlenca, líder en plena de victòries, 19 de 19 a la tercera catalana, un autèntic rècord en aquesta categoria. I a la part final del programa parlarem de futbol sala, de rugbi i també d'altres qüestions, com per exemple snowboard, ciclisme i més.
I fora de l'hotel?
Fora de l'hotel, nova gesta del Mirandés a la Copa del Rei. L'equip de segona ha accedit a les semifinals per segona vegada en la seva història, després de superar el Villarreal a Anduba per 4-2. Avui a les 7 es completen els quarts de final amb el Real Madrid, Real Sociedad, i a les 9 l'Atlètic Club Barcelona. Ahir, per cert, es va confirmar també que les pròximes 4 finals d'aquesta competició tindran lloc a la Cartuja de Sevilla. I en bàsquet, Nikola Mirotić es va vestir d'heroi ahir a la Fonteta, triomf del Barça per 76-77 contra el València Bàsquet amb cistella a falta de 3 segons del Montenegrí, màxim anotador blaugrana amb 26 punts. Els de Pesic són segons a l'Eurolliga per darrere de l'Anadolu Efes.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, el tècnic del Barça, després de tota la polseguera aixecada amb les paraules del secretari tècnic d'Eric Abidal, que per cert va sortir ratificat de la reunió amb Josep Maria Bartomeu.
Hemos hablado un minuto sobre este tema. Entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas.
I abans del partit de Copa també ha parlat Gaizka Garitano, tècnic de l'Atlètic, sobre una suposada crisi al Barça.
¿Qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué? O sea, que eso qué crisis es, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores y no creo que eso afecte nada, ¿no?
De quin partit no estarem pendents?
D'un altre partit de Copa, en aquest cas de Sud-àfrica, a 6:45 de la tarda comença l'Ajax de Cape Town contra l'Sporting.
Avui celebra el seu aniversari.
Poques vegades a la història del futbol haurà passat això. Avui compleixen any els dos entrenadors del Sabadell i del Terrassa, Antoni Hidalgo i Xevi Molís. Moltes felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
minuts i mig per sobre del punt de les dues del migdia, en directe a l'Hotel Suís, amb una nova sessió d'entrenament del Centre d'Esports Sabadell, que s'ha exercitat sobre la gespa de la nova Creu Alta a porta tancada per seguir preparant el partit d'aquest diumenge, com diem, a 6:45 de la tarda contra la Nucía. Els arlequinats intentaran el que de moment no ha aconseguit ningú aquesta temporada, guanyar aquest estadi olímpic Camilo Cano. Ahir l'equip de César Ferrando, com dèiem al principi, va acabar de disputar l'enfrontament de la jornada 21 contra el Lleida Esportiu al seu estadi, recordeu, suspès fa uns dies per aquest temporal glòria, i també va servir per trencar la mala ratxa que acumulaven de 8 partits seguits sense guanyar. Un 2-1 en el qual es van imposar gràcies als gols de Titi Belmonte i Alfredo Pedraza. Raúl González va retallar diferències pel Lleida. Amb els 3 punts, els nociers agafen aire i es distancien de la zona calenta, que amb la mala dinàmica que portaven, com diem, de 8 jornades consecutives sense guanyar, s'hi havien apropat de forma perillosa. Un Lleida Esportiu que, com hem dit també al principi, per cert, es queda a 9 punts del Centre d'Esports. Amb la victòria a la butxaca, la Nucía està centrat ja en el tercer partit consecutiu que jugarà el Camilo Cano. No serà un altre que el d'aquest diumenge contra el líder, el Centre d'Esports Sabadell. Com deia ahir el tècnic dels alacantins en roda de premsa, César Ferrando, arribarà amb la confiança recuperada després de doblegar el Lleida.
Yo creo que no hemos quitado una bossa de encima. Hoy no hay cansancio, habrá cansancio mañana. Hoy la gente está contenta. Tenemos 4 días para recuperar. Es el líder, pero es que es esta categoría. Le puedes ganar a cualquier equipo, a cualquiera.
I abans ho dèiem, juntament amb el Barcelona B, la Nucía és l'únic conjunt de tot el grup 3 de segona B que no ha caigut a casa, si bé és veritat que l'equip alacantí tampoc tindria precisament uns números molt brillants. El Camilo Cano, 5 victòries i 6 empats. Sense anar més lluny, el Sabadell, perdent 2 partits, ha sumat 5 punts més a la nova Creu Alta, això sí, jugant un partit més que l'equip de César Ferrando. Aquest cap de setmana, a més, els nociers podrien acusar la fatiga a les cames pel fet d'haver jugat entre setmana. Boris Garros creia que no, a la roda de premsa d'ahir el vam escoltar, però el precedent més similar que ens pot venir al cap a tots per referir-nos a unes circumstàncies similars és el del Lleida Esportiu, que quan va visitar la nova Creu Alta el marge era encara més estret. 48 hores havia passat des del partit de Copa del Rei contra l'Espanyol. Aleshores va sortir un partit rodó a l'estadi, 4-0, i ara el capità Àngel Martínez demana seguir amb la mateixa mentalitat.
Tenim que afrontar com el dia de Lleida, que quan venien aquí, no? No podem esperar ni un rival més dèbil, ni cansar, ni res. No tenim que baixar l'alarma, perquè si baixa les alarmes porta sorpreses. Tenim que treballar el nostre partit pensant en diumenge. Ells tindran la seva planificació, els seus partits. Nosaltres tenim que avançar en recuperar la nostra millor versió. Ja sabem, amb l'experiència del partit d'aquí, que serà un partit de molta brega, tenim gent amb experiència, gent dura, i serà un partit molt complicat, però com et dic, no ens afectarà. Nosaltres diumenge entrenarem per diumenge i tot el que passi allà serà cosa seva, però ni baixar el nivell i les alarmes a tope o més.
I dues dades, segur que demà entrarem més a fons amb les estadístiques i l'Adrián Arroyo, que expliquen per què el Sabadell no baixa precisament les alarmes després d'una derrota. Amb Antonio Hidalgo, el conjunt arlequinat encara no ha ensopegat en dues jornades consecutives, i de fet, en cas de guanyar diumenge, serien 3 victòries consecutives a domicili: Castellón, València Mestalla i la Nucía. Recorda Pedro Capó com s'ha aixecat precisament l'equip després dels pocs cops que s'han dut.
Ho dic que quan vam tenir el primer revés aquí a casa amb el Castellón, no? Allà l'equip no va dubtar, venien d'una temporada passada de fer 7 jornades d'implantar una idea, creure en ella, i l'any passat era molt més complicat, i si van creure, doncs aquí van tenir el primer revés contra el Castelló, l'equip va insistir, s'ha demostrat que és el camí que ens ha portat a estar en la situació que estem i gaudir d'ella, i jo crec que per un revés com aquest no ens ha de fer dubtar ni mig segon.
Doncs el discurs de Pedro Capó és segurament la millor medicina per intentar evitar el que dèiem, la primera vegada que el Sabadell Antonio Hidalgo perd dues derrotes o cau en dues jornades consecutives, que insistim, no ha passat mai des que el tècnic de Canovelles es troba a la banqueta de la nova Creu Alta. A la Nucía, pronunciat exactament en català, no viatjarà Néstor Querol, que recordem a veure la cinquena groga contra l'Hércules, i tot fa indicar a hores d'ara que ni Fernando Pajarero, ni Aleix Coc, ni Manu Lanzarote, els tres lesionats de les últimes setmanes, s'hauran recuperat a temps de les seves respectives dolències. En els alacantins, ahir el lateral José Mas va veure la cinquena groga, per tant haurà de complir cicle, i tampoc podrà asseure's a la banqueta el tècnic César Ferrando, expulsat per doble groga, recordem, el passat cap de setmana contra el València Mestalla, i aquesta sanció l'ha de complir, com diem, contra el Centre d'Esports Sabadell. Don't show up, don't come out, don't start caring. I com dèiem al principi, avui l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell passa per dos eixos. D'entrada, el que havia fet el seu rival d'aquest diumenge, la Nucía, que jugava ahir contra el Lleida Esportiu. De l'altra, avui la presentació dels dos últims fitxatges del Centre d'Esports Sabadell, Carlos Beitia i Xiquero Zerinjauregui, a les instal·lacions de Hyundai López Orús de la carretera de Terrassa. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tu has estat a aquesta presentació, no sé què han dit, tot i que els vam escoltar, és ben cert, el diumenge al Sabadell en joc, però què han dit avui oficialment davant els mitjans Carlos Beitia i Xiquero Zerinjauregui?
Sí, perquè recordem que, a més, tots dos ja van ser convocats en el partit contra l'Hèrcules abans de que fins i tot siguessin presentats oficialment, que, com dius, ho han estat avui mateix al concessionari Hyundai de la carretera de Terrassa. Si sembla, comencem per Carlos Beitia, que és el primer dels dos que va aterrar a la nova Creu Alta. Carlos Beitia ha recordat que va fer la temporada amb el primer equip del Villarreal, després ja sí que havia d'estar afiliat amb el B, amb el filial de l'equip de Castelló, però que allà no va disposar de minuts, Miguel Álvarez no va apostar per ell, i per, entre això, entre que si truca el líder Sabadell, doncs és difícil rebutjar una oferta, doncs que no s'ho va pensar.
Nada más, mis agentes me dijeron que tenía la oferta del Sabadell, ni me lo pensé porque es un equipo que tiene mucha historia y también porque van primeros y los he visto jugar y me gusta mucho.
I ho dèiem al principi, Sergi, conscient també Carlos Beitia, que ve a una plaça, que sí, vens al líder, però clar, la competència que té al davant, no només per la veterania, sinó perquè són jugadors, m'estic referint al cas d'Àngel Martínez, Adri Cuevas, fins i tot Xavi Boniquet, que seria el tercer home en discòrdia que podia entrar en aquest doble pivot, que s'han perdut molts pocs partits aquesta temporada.
Clar, ve de tenir pocs minuts Carlos Beitia en el Villarreal B, per no dir cap, i ara vindrà en un equip on aquesta posició està més que consolidada, i de fet recordem, Pau, que Alberto Leira va marxar precisament per aquesta falta de minuts i Carlos Beitia ve una mica a substituir
Alberto
Leira. Ell és conscient d'això, diu que és conscient de tota aquesta competència que es trobarà en el mig del camp del Sabadell, però sobretot ve amb ganes d'aprendre tenint en compte els jugadors de qualitat que té el Sabadell a la plantilla.
No hay mucha competencia, también vengo a aprender porque jugadores como Ángel, que han jugado en la élite, y Adri y Néstor, que también juegan por ahí, que están a un nivel muy bueno, y vengo a ayudar al equipo y a aprender también de ellos.
Bé, Néstor Querol no seria allò un prototip de jugador del doble pivot, però sí que és cert que en les últimes jornades ha actuat més com a mitja punta, i Carlos Beitia potser destaques per ser més un mig centre de tall ofensiu, no?
Sí, i a més, precisament destacant les seves característiques, Carlos Beitia ha dit que té bona visió de joc, que destaca per la intel·ligència i sobretot per saber estar ben col·locat en el terreny de joc, així que és, evidentment, un perfil molt més similar potser a Adri Cuevas o Àngel Martínez, que no passa a Néstor Querol.
Això pel que fa a Carlos Beitia, però també ha parlat Xiquero Zerinjauregui, que clar, l'altre dia va estar a punt de debutar a les 48 hores d'haver aterrat a Sabadell, procedent del Betis Deportivo de la tercera andalusa. Va estar escalfant-se una bona estona durant el descans. Semblava que podia sortir també juntament amb Xavi Boniquet al minut 46 de partit, només començar la segona meitat, però finalment no es va produir aquest canvi, per tant el seu debut haurà d'esperar. No sé què ha destacat també Xiquer.
Doncs, per exemple, ho destacaves ara, que va ser arribar, no et diré que va arribar sobre la botzina,
però gairebé,
però pràcticament
va arribar l'últim dia, de fet, del mercat d'hivern,
i ha explicat una mica aquests nervis que va tenir fins que no es va acabar de consumar el seu fitxatge pel Sabadell, tot i que era evident que finalment aterraria aquí a la nova Creu Alta. Ha parlat de que el va treure sobretot aquest projecte ambiciós, que sí, evidentment també si truca el líder doncs és més fàcil que acabis venint aquí. La predisposició del Sabadell, un cop va mostrar oficialment l'interès per la seva figura, però també ha volgut destacar la influència que va tenir un jugador del Sabadell per convèncer-lo del tot que acabés venint aquí, Xiquer Zerinjauregui.
También lo que me animó a dar el paso fue que también conocí aquí a Jurgi Oteo, que coincidí con él en categorías inferiores ahí en Lezama, y bueno, él me dijo que el vestuario que es increíble, que tanto veteranos como jóvenes también tiene una predisposición para ayudarte increíble, y yo también creo que fue una de las cosas por las que me animé, aparte de todo, digamos, lo profesional, ¿no?
Detall, Sergi, que hem vist a les imatges, i de fet ja s'intuïa l'altre dia també amb una publicació del Centre d'Esport Sabadell a les xarxes, a la samarreta no posa Xiquer, a la samarreta posa Zerinjauregui.
I cap?
Sí? Ho has comprovat de primera mà, eh?
I cap amb la lletra ben apretada.
Veurem si l'ha de fer servir aquesta samarreta aquest cap de setmana, perquè ho dèiem abans, ni Fernando Pajarero ni Aleix Coca arriben si no hi ha un dalt a baix o si no hi ha una novetat, allò molt bèstia d'última hora. Això fins ara estava provocant que Òscar Rubio, que habitualment juga en aquesta posició del carril dret o de lateral dret en una defensa de 4, ocupés una de les tres posicions dels centrals. Veurem si això pot provocar que Antonio Hidalgo desplaci novament el lleidatà a la banda dreta i que Xiquero Zerín Jauregui pugui debutar en aquest cas a l'eix de la defensa.
Clar, si dèiem en el cas del Carlos Beitia, que sí que tindrà una dura competència i ho tindrà potser una mica més difícil d'entrar més en la rotació del Sabadell en el mig del camp, en el cas de Xiquero Zerín Jauregui, sobretot per totes aquestes baixes i tots aquests problemes que està tenint el Sabadell a l'eix de la defensa, home, es preveu que Xiquer sí que pugui tenir potser un protagonisme més aviat, fins i tot, per què no descartar-ho, aquest diumenge a 6:45 al Camilo Cano contra Nucía. Això s'ha referit també al nou central del Sabadell.
Está claro, ¿no? Que tenemos bastantes bajas, bajas también muy importantes, pero bueno, yo cuando, no sé si será este fin de semana, el que viene o el siguiente, yo cuando el entrenador lo crea oportuno, pues intentaré dar mi máximo.
Doncs veurem si Hidalgo ho creu oportú que Xiquer o Zerín Jauregui debuti amb el Sabadell aquest diumenge contra l'Anuncia. I a més, Xiquer també ha volgut destacar, Pau, que no només pot ocupar la posició de central esquerrà, tot i que ell és esquerrà, sinó que també podria ocupar qualsevol de les tres posicions de l'eix de la defensa.
Doncs serà una bona alternativa, sens dubte, per Antonio Hidalgo. Amb 48 hores i un entrenament contra l'Hércules semblava precipitat, però segur que ha pogut treballar aquesta setmana a fons el de Canovelles amb el nou jugador del centre d'esports Sabadell, l'ex del Cornellà i l'ex també del filial, en aquest cas del Real Betis. Una presentació de Carlos Beitia i Xiquero Zerín Jauregui en la qual hi havia al mig el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, José Manzanera.
Sí, que ha presentat a tots dos jugadors, però potser el més important era saber si finalment tant el cos tècnic com la directiva, el club en general, estan contents amb com ha quedat confeccionada la plantilla un cop s'ha tancat aquest mercat d'hivern. Doncs José Manzanera ha fet una valoració més que positiva de com ha quedat finalment, com diem, la plantilla del Sabadell.
Estamos muy contentos porque al final, desde que marcamos una forma de trabajar y una forma de proceder en verano, yo creo que independientemente de las fechas en las que estábamos, que es un mercado muy muy complicado y donde encima ahora estando en una posición de privilegio, no queríamos no valorar lo que tenemos, que al final es lo que nos ha hecho estar donde estamos, y luego incidir mucho en los perfiles, en lo que ya hablábamos en verano con los jugadores al venir aquí, de hilar muy muy fino. O sea, necesitamos esto, vamos a firmar esto.
Manzanera, Pau, destacant sobretot aquesta idea que hem anat sentint reiteradament, per exemple, en veu també del propi Antonio Hidalgo, en què tot el que arribés en aquest mercat d'hivern hauria de servir per complementar el que tenia el Sabadell, perquè els que s'han guanyat tota la confiança són els que van aconseguir la salvació l'any passat i els que estan portant actualment el lideratge al centre d'esports.
Sens dubte, i fins i tot afegint aquests dos noms, a Carlos Beitia i Xiquero Zerín Jauregui, l'altre protagonista del mercat d'hivern, Ever Pena, podria tenir molts números, veient els bons minuts amb els quals va jugar l'altre dia contra l'Hércules, podria tenir números de ser titular per primer cop davant la baixa de Néstor Querol i també l'absència, recordem, per lesió de Manu Lanzarote. Què més ha dit José Manzanera?
Doncs respecte al mercat hivernal, ha volgut destacar també com s'han reforçat la resta d'equips. Ha parlat de que en el grup 3 de segona B hi ha un gran potencial en molts conjunts, tant per atreure jugadors per nom com per pressupost, i per tant veu una cosa normal i que el Sabadell doncs també evidentment havia d'entrar en aquest mercat i intentar reforçar sobretot algunes de les posicions com les que ha acabat fent el club per tal de complementar el que tenia. I per cert, també ha destacat els bons reforços que ha fet la Nucía al pròxim rival del Sabadell. José Manzanera ha dit que ho han treballat bé, s'ha reforçat bé el conjunt alacantí i a més també ha volgut destacar l'experiència amb la qual, diguem-ho.
No, referent a això el que comentaves de la Nucía, ahir per exemple es dona una circumstància. José Mas veu la cinquena groga. Ho explicaves tu perfectament també ahir al matinal d'aquesta casa, que no podien jugar els nous fitxatges aquest partit entre la Nucía i el Lleida Esportiu perquè no havien estat inscrits prèviament, o en el moment en el qual els van jugar el partit, o va començar el partit, millor dit, no estaven inscrits. El cas de José Mas és el més evident. Ahir jugava com a lateral dret, però no és habitualment el titular d'aquest equip, perquè la Nucía s'ha reforçat, per exemple, amb Òscar Prats al lateral dret del Cornellà.
Clar, de fet, ahir no vam poder comprovar la qualitat o quina va ser l'aportació, dels nous fitxatges, precisament per això que dius, perquè finalment per aquest reglament no van poder participar ahir en el partit contra el Lleida.
I un últim apunt, també de José Manzanera, pel que fa a les renovacions.
Sí, se li ha preguntat sobre possibles renovacions. L'altre dia ja escoltava Madri Cuevas, per exemple, explicar que s'estava treballant. I
sí,
que
algun contacte hi havia hagut, sí.
I José Manzanera, de fet, no ha volgut donar noms concrets, però sí que ha dit que hi ha diferents escenaris oberts, treballant en diferents jugadors de cara a aquestes possibles renovacions, però ha dit que no és la prioritat i que el que toca ara és centrar-se en el pròxim rival, que s'anuncia aquest diumenge a 6:45.
Doncs recordem que, entre altres, el centre d'esport Sabadell havia ampliat el contracte Dian Macay, el porter, el tècnic Antonio Hidalgo, o també lesionats de... ell mateix, fins i tot, José Manzanera, però també lesionats de llarga durada, com és el cas d'Antonio Romero, que es perdran el que resta de temporada. No ens deixem res, no, Sergi?
Està tot dit, Pau.
Doncs diumenge recordem aquest partit a partir de les 6 de la tarda en directe al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, des de l'estadi olímpic Camilo Cano, entre el club de futbol La Nucía i el centre d'esports Sabadell. Sergi Parc, bona tarda. Merci.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La Nucía, província d'Alacant, 18.603 habitants segons l'INE, però una ciutat esportiva de 120.000 metres quadrats, camp de futbol, pista d'atletisme, futbol platja, volei platja, tennis, squash, pàdel i molt més.
Sabadell en joc.
Unes instal·lacions 5 estrelles amb un nom ben peculiar. Diumenge, a partir de les 6 de la tarda, des de l'estadi olímpic Camilo Cano, Club de Futbol La Nucía, centre d'esport Sabadell.
Hola, soy Ian Macay, el portero del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Feta la primera aturada en el camí de tornada, com diem, aquí en directe a l'Hotel Suís, avui dijous 6 de febrer del 2020. Hem de seguir parlant de futbol perquè ens ve un autèntic partidàs a la Lliga Nacional amb el juvenil del Centre d'Esport Sabadell, que pot assaltar diumenge el lideratge d'aquest grup setè. El conjunt arlequinat té 41 punts, l'ascens a divisió d'honor pràcticament a la butxaca des de fa setmanes, i visita aquest cap de setmana la ciutat esportiva Joan Gamper per enfrontar-se al juvenil B del Barcelona, ni més ni menys que el líder amb 44 punts, 3 més que l'equip de Miqui Lladó, que a més, recordem, encara té pendent el duel ajornat contra el Girona B, amb la qual cosa es podria fer un autèntic cop sobre la taula si sumen els 6 punts contra els dos rivals més directes a la Lliga. Enguany, el juvenil del Centre d'Esports només ha perdut 2 partits, tots dos van ser a Olímpia i amb el mateix resultat, 1-2, el derbi contra el Mercantil i la visita precisament a la primera volta de l'equip blaugrana. Cap ensopegada, per tant, també a domicili, en una Lliga molt competida. Lladó es mostra molt satisfet amb la trajectòria que han seguit fins ara els seus homes.
El que volíem era arribar al partit del Barça sent un equip que tingués aquesta visibilitat, que tingués aquesta tensió ja no mediàtica, perquè els focus no hi són del tot, però sí que hi ha molta gent pendent de la Lliga Nacional Juvenil, i jo tenia moltes ganes, també per l'edat que tenen els jugadors i per la manera en com es dediquen a això, que tota l'atenció i tot el focus estigués posat en aquest partit, perquè juguessin el primer contra el segon i perquè juguessin dos bons equips, i això ho hem aconseguit. Ara és la nostra responsabilitat entendre quines són les limitacions que tenim també i plantejar-li un duel de tu a tu al líder de la categoria per intentar sumar els punts. No renunciem a res.
El líder de la categoria, ara sí, un juvenil ve del Barça que ve de patir una derrota sorprenent al camp del Vilaseca per 2-0, tot just la segona de la temporada que ha deixat amb opcions, com diem, el Sabadell de saltar al lideratge. Com diu Lladó, no deixen de ser un gran equip amb un potencial formatiu absolutament d'un altre planeta, però no veu el centre d'esports a un nivell inferior.
El Barça té una plantilla excel·lent, té jugadors de moltíssima qualitat, per això tenen grans departaments de scouting i gent que els mira i que té capacitat de fitxar, òbviament és el Barça, però nosaltres també tenim un bon equip i al final som un any més grans, que jo crec que en aquestes categories compta. Tenim jugadors que estan en dinàmica de primer equip, altres que podrien estar també a divisió d'honor, per què no dir-ho.
El Mercantil, per la seva part, això pel que fa, com diem, al centre d'esports, el Mercantil segueix remant a contracorrent després de perdre 3 dels últims 4 partits. Els de Carlos López tenen 4 punts de marge respecte al descens. Diumenge reben a Raona Marinals un Nàstic B que tampoc passa pel seu millor moment amb 4 jornades seguides sense guanyar. López creu que la posició del segon juvenil grana, 5è, però despenjat dels primers, s'ajusta ara més a la realitat.
Van fer un inici força espectacular, no? I inusual potser per al Nàstic B, que sempre ha tingut bons equips, però potser de mitja taula, no gaire més. Llavors, bueno, ja han tornat una miqueta a la reguleta que tenen més o menys cada any. Sí que és veritat que aquest any potser és dels anys que recordo més edat, perquè tenen pocs jugadors de primer any, i això fa que la plantilla és un pèl més complicada que altres anys.
I hem parlat d'aquest tram més complicat del Mercantil. Això sí, li hem de posar un asterisc. De les 3 derrotes, 2 han estat contra el Barça B i l'Espanyol B, els juvenils B de, com diem, el Club Blaugrana i el Perico. Si traiem a més el partit contra el segon juvenil Blaugrana, els mercantilistes han guanyat els 3 últims duels disputats a Raona Marinals, insistim, contra rivals de la seva lliga. Per aquest motiu, López no es mostra preocupat i diu que sortiran a pels 3 punts.
L'any passat potser, doncs fora de casa competíem menys que aquest any estem a prop de guanyar, però tampoc guanyem els grans, i sí que ens hem aproximat un pèl, i a casa ens estava costant molt més, i ara sí que és veritat que portem una ratxeta, que és el que ha de ser. Al final, com bé dius, el Nàstic de Tarragona doncs té un bon equip, com pràcticament tota la categoria, però en el moment en què nosaltres juguem a casa amb un pèl necessitat després de la derrota de dissabte, doncs, ja et dic, favorits no ho sé, però evidentment si algú ha d'anar a sortir pels 3 punts, doncs hem de ser nosaltres, evidentment.
I aquest cap de setmana, mateix horari, tant el Mercantil Nàstic B com el Barça B Centre d'Esports Sabadell. Tots dos partits començaran diumenge al punt de les 12 del migdia.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Per rematar el bloc de futbol aquí a l'Hotel Suís, hem convidat una setmana més, un mes més en aquest cas, el Nyito Martín, el jugador de l'Esport Club Granollers, exjugador del Centre d'Esports Sabadell en el seu dia, que ens porta aquesta secció dedicada al futbol català. Nyito, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Avui, a les dues últimes seccions hem parlat, per exemple, de jugadors que plegaven per motius laborals. Hem recordat també la història del vostre filial que va fer història, mai millor dit, a tercera. I parlant d'història, aquesta setmana hem de parlar d'un club que està fent una temporada absolutament espectacular, fora de tots els registres, establint nous rècords a tercera catalana des de la creació d'aquesta categoria al 2011, i és el club barcelonista Terlenca, o més conegut habitualment, popularment, com la Terlenca.
Sí, estuvimos hablando de este tema y la verdad que es un tema que llama muchísimo la atención y la verdad que tiene muchísimo mérito. Ahora entraremos en más detalle.
És un equip, és un conjunt que és líder ara mateix, com diem, del seu grup de tercera catalana. Hi ha moltíssims grups, en aquest cas líder del grup 8è d'aquesta categoria, i el que crida l'atenció d'aquest equip, Nyito, és que no ha perdut encara, bé, no ha perdut, és que ho ha guanyat tot aquesta temporada.
Sí, como dices, son 19 jornadas que se han disputado en este grupo octavo de la tercera catalana y son 19 victorias.
És que és espectacular, perquè és allò de dir, ni un empat, ho dèiem abans de començar, ni un empat tonto, ni una derrota en un mal dia, res. És un equip que, clar, pràcticament amb aquests números, l'ascens a segona catalana, vaja, té un coixí de punts molt i molt important.
Sí, són 18 punts que ja le saca el segundo clasificado, i com dices, que tienen un balance que sí o sí parece que van a subir.
Gols a favor i gols en contra, també molt, molt bé. Són 54 gols a favor i 10 en contra. I el que dèiem de... una mica de les victòries, no? No és un equip allò que s'hagi caracteritzat per passar per sobre dels rivals a tots els partits. De fet, hi ha una estadística curiosa que d'aquests 19 partits, alguns, bastants, han estat de forma... victòries de forma ajustada.
Sí, d'estos 19 partidos que han ganado, solo, bueno... 10 los han ganado por más de un gol, parece, y 9 los han ganado por solo un gol de diferencia.
I a més, alguns partits, per exemple, allò mirant les actes, per exemple, desena jornada guanyant per 3-2 a la Peña Unión Deportiva Málaga amb un gol en el temps de descompte, 14a jornada 0-1 contra el Can Roca 74 amb un gol en el 88. Per tant, fins i tot aquell punt necessari de fortuna, no?, en una temporada per guanyar-ho tot.
Sí, obviamente para tener un balance de este tipo tienes que tener ese punto de fortuna y se podría decir, ¿por qué no?, que es madera de campeón, digamos.
Molt difícil, molt mala segona volta de fer per no proclamar-se campió la Terlenca. Això és el que deia Raúl Muñoz, l'entrenador, el seu entrenador, també director esportiu, als companys del Prat Televisió, després de tancar una primera volta històrica. La primera volta es tancava amb 17 jornades i, per tant, van ser 17 victòries. Això és el que deia el seu míster, després de completar el que mai ningú havia fet, recordem, en aquesta categoria tercera catalana.
Molt content, no? La veritat que no pensàvem fer aquesta marca, no? Sí que és cert que quan l'equip mica en mica anava jugant els partits i mica en mica passant jornades, sí que es posava un petit repte, però sobretot content per com ha començat la Terlenca i per com han començat aquesta temporada, no? Que la veritat és de 10 de moment.
De 10 era després de 17 partits, de 10 segueix sent perquè, clar, com diem, són 19 victòries en 19 jornades, d'aquestes 34 jornades que té la tercera catalana, i per tant, ara la pregunta que es fa a tothom és: es podrà convertir en el primer equip que guanya els 34 partits en una temporada? Només el temps ho dirà. Un equip nyitó, per qui no estigui familiaritzat, del Prat de Llobregat. Tu hi vas jugar al Prat, de fet, no sé si tenies allò algun coneixement, alguna
sí,
vegada us havíeu...
Tengo conocimiento porque el año de que jugué allí en Prat, recuerdo que antes del parón de Navidad hicimos un amistoso, jugamos el Prat allí en el campo de la Terlenca, y recuerdo que sí, por la relación que ahora comentaremos entre el entrenador del Prat, Pedro Lera, y su padre, que es el presidente del club.
Ara ho comentarem, saludarem en uns instants al Josep Dolera, que és el president. En qualsevol cas, per qui no estigui familiaritzat amb aquesta Terlenca, un club que va néixer el 1956 amb el nom de Centre Cultural Recreatiu la Seda, però aquest nom sobretot amb aquesta vinculació d'una empresa textil de tota la vida del Prat.
Sí, tú escuchas hablar o te dicen este nombre y la verdad es que no te suena de nada, pero como dices, es un club que tiene más de 50 años de historia y quieras o no, pues dentro de la ciudad del Prat tiene ya su digamos...
Sí, el seu recorregut, el seu, com diem, el seu nom,
sí.
I per tant, un club que en aquest cas el Baix Llobregat està, per nosaltres ens pot sonar una mica desconegut,
sí.
Però allà sí que és cert que té aquest renom. De fet, aquesta Terlenca, l'empresa tèxtil que dona nom al club, des del 1965, després sí que és cert que van passar uns anys en els quals només es dedicaven al futbol base, problemes amb l'empresa també que van fer canviar el nom a Club Escola de Futbol Prat Blaugrana, però el 2013 van recuperar l'amateur, van pujar a tercera catalana, i el 2015 van recuperar aquest nom de Club Barcelonista Terlenca, amb el qual es coneix actualment. Història curiosa també sobre aquesta Terlenca amb vinculació amb Sabadell. Si jo dic el nom de Sergio Dorado, a molts arlequinats els hi sonarà segur 100% de la vinculació pel fet de ser ajudant de Lluís Carreras l'any de l'ascens a segona divisió. Doncs bé, Sergio Dorado, ara preparador físic al Valladolid a primera divisió, és el director de metodologia d'aquesta Terlenca, dona un cop de mà des de la distància. Li hem demanat: escolta, Sergio, explica'ns, no?, quina és la teva vinculació exacta, des de quan amb la Terlenca, i això és el que ens deia.
Mi vinculación con el CB Terlenca viene de 4 años atrás, ya que tengo mucha amistad con Raúl Muñoz, que es el director deportivo y entrenador del primer equipo del club, y me cedió las instalaciones para poder hacer un campus mío en Navidad, en Semana Santa. A raíz de ahí vimos la posibilidad de colaborar con ellos en cuanto a metodología, charlas con los entrenadores en cuanto a elaboración de tareas, Y bueno, fue de menos a más y así que siempre que estoy por Barcelona intento ir allí, colaborar con ellos, dar alguna charla a los entrenadores, intentar aclarar dudas y bueno, desde la distancia soy un colaborador externo que siempre que tienen alguna duda en algún tema de metodología pues pueden acudir a mí, yo les ayudo, les asesoro en todo lo que puedo desde la distancia. ¿El por qué lo hago? Primero porque tengo muy buena relación con Raúl Muñoz y tuve el placer de conocer al presidente a Josep Tolera y creo que son dos personas que están haciendo que el club crezca cada vez más, que haya más equipos, que las categorías vayan subiendo y ellos dos junto a mucha gente que está haciendo mucho trabajo están haciendo que el club CB Terlenca sea un club que está en pleno crecimiento y desarrollo.
Doncs aquestes eren les paraules, com diem, de Sergio Dorado, l'exajudant aquí al Centre d'Esports Sabadell. Hem saludat moltes vegades a l'Hotel Suís, també al Sabadell en joc, ara a Valladolid, amb Sergio, amb l'altre Sergio, Sergio González, en aquest cas el míster del primer equip vallisoletà. Com diem, ajudant amb la metodologia a la Terlenca, i ho deies tu abans, Nyito, un club que també té una certa vinculació amb el Sabadell, ni que sigui pel fet de ser un rival, o anem a dir-ho bé, el fill del president és Pedro Dolera, que és l'entrenador del Prat, que és rival del Sabadell al grup tercer de segona B.
Sí, parece que se queda en família el tema del futbol, digamos, en el Prat, i... Sinceramente no sabía concretamente quién era el presidente de la Terlenca, pero cuando me entré me llamó muchísimo la atención.
Porque a més tú habías estado, o tú has trabajado, como has dicho, todas las órdenes de Pedro Dolera, ¿no?
Sí, en mi temporada en el Prat, sí.
Anem a saludarlo, Josep Dolera, president de la Terlenca, ¿qué tal? Buena tarda.
Buena tarda.
D'entrada, ara que estem aquí amb el Nyito, sí. I parlant del teu fill, el Pedro, no sé fins a quin punt hi ha vinculació o s'involucra també el Pedro a la Terlenca, o si allò, l'Associació Esportiva Prat i la Terlenca en aquest cas van per separat.
Sí, anem per separat, sí, per separat. No, o sigui, no ens fem mal, però allò de amigos i punto.
Pregunta molt per això, el Pedro, o què?
No, ell... Saps què passa? Que segueix molt les redes socials, que el nostre amateur té molt moviment i llegeix el diari, però no, ell no... Bueno, quan em veuen diu que vais primeros, que bien, lo tenéis hecho, coses d'aquestes, però no, ja està bastant amunyat amb el seu equip.
Suficiente amb el Prat aquesta temporada, no?
Exacte.
Com a pare també es pateix en aquest cas cap al camí contrari, cap al Prat?
No, jo no pateixo pel Prat.
No?
No.
Molt bé.
Jo pateixo pel meu equip.
Per la Terlenca?
No, sí, no vull res dolent contra l'altre, no? Jo el Prat no vull... però no, jo només penso en Terlenca, res més, eh? Jo no tinc res en contra del Prat, ni que vull que s'enfonsi, ni que... Però bueno, que si puja tampoc no me n'alegro per l'entrenador. Res més, jo sé el que els anava a passar aquest any, els hi vaig dir, i com que cadascú vol fer el que vol fer, però no pateixo pel Prat jo.
Ara, patir vosaltres, o tu en aquest cas, Josep Poquet, aquesta temporada, no?
No, jo no pateixo mai, estem mal, estem mal. Jo saps que els dic als entrenadors i als nanos, quan acaba el partit, tant si hem guanyat com si hem perdut, aquest any, per gràcies a Déu, estem guanyant tot, els dic, ei, hay alguien que se ha hecho daño, podéis ir a trabajar o estudiar mañana, i em diuen, sí, dic, pues fantàstic, escolta, nosaltres som un club eminentment social, tenim 29 equips i no anem per dir, anem a jugar a la Lliga Nacional, si arriba, i és com ara amb l'amateur, no? El Raúl està fent una tasca des de fa 3 o 4 anys, conjuntament amb el Sergio, que bueno, s'ha passat de nivell.
Evidentment, com diem, els números salten a la vista. No sé si això sí. Ha tret també molta atenció mediàtica, en aquest cas, o va traient poc a poc a mesura que va avançant la temporada.
No, sí va traient, perquè mira, no, com a club, des de l'any 52 que està fundat, havíem sortit del diari, doncs no sé, 10 vegades, no? Ara hem sortit del diari, hem sortit a Catalunya Ràdio, hem sortit a la... al club de la mitjanit i totes aquestes coses. Sí, ara sí, però és clar, és un rècord, això de fer 18 de 18 la setmana passada, això no ho havia fet ningú, es veu a la tercera catalana. I nosaltres, bueno, ho estem aconseguint. El bo és que jo estic molt orgullós d'això, però no per haver arribat a aquest nivell, sinó perquè és que tots els jugadors són nostres. Han jugat alguna vegada amb el seu dia amb el nostre club. Si no, no poden jugar. Uh-huh. Hi ha una norma que diu, has jugat en Terlenca alguna vez? No, ho sento molt. Si és Maradona o Messi, sí, però si no, no.
Home, és una peculiaritat, com diem, perquè a més és un club que, ho repassàvem ara amb el Nyito, sí que és cert que l'amateur és relativament jove, però sí, des del futbol base s'ha treballat durant molts anys.
Sí, home, dels 24 o 25 que deuen haver-hi, de l'amateur, almenys n'hi ha 16-17 que estan des de l'escola, quan tenien 4 o 5 anys, eh? El resto pues, han jugat alguna vegada o al cadet o a l'infantil o van vindre quan eren alevins, eh? Home, tenim gent d'hospitalet i d'això, però alguna vegada a la seva vida futbolística han estat jugant amb nosaltres.
Nyito, no sé si volies preguntar també alguna cosa al Presi.
No, que obviamente cuando un equipo está ahí arriba es resultado de un cúmulo de factores muy positivo. Y me gustaría preguntarle que cuáles son para ti las claves de esta temporada que estáis realizando.
Las claves es el Reu Muñoz.
Entrenador, ¿eh?
Sí. Sí.
Així de clar i contundent.
Sí, no tinc que dir una altra cosa.
Pel treball que ve fent en els últims anys, perquè ho hem dit abans, no només és l'entrenador, sinó també el director esportiu.
Exactament. És coordinador, director esportiu i a més és l'empleat del club. Està les 24 hores allà. Però a part d'això és que ho viu, m'entens? Ho viu. I no s'encanta per aquest o per aquell. O sigui, si tu tens... tu has guanyat durant la setmana o durant el partit anterior o el que sigui, no et preocupis que ell et posarà, perquè a més el que influencia molt és, per exemple, si un xicot no pot vindre un dia a l'entreno i per l'hora, perquè té que estudiar o perquè té que treballar pel torn, ell està al dematí allà i els hi fa un entreno particular. Tens? Vull dir, ha sigut una joia que vam trobar fa 4 o 5 anys, que el dia que se'n vagi, que ojalà no ho vegi jo, això s'anirà al carajo, perquè ell no només està pendent de la mateixa, sinó que està pendent dels altres 27 equips, i els fa rotllar, i els fa, a part de que ara ja té un ajudant i un delegat que són directius, perquè nosaltres som un club que ens diria que ens movem per gent de casa nostra, i fan una fita entre els tres que bueno, que no l'havien fet estar, i a més està el Sergio, que cada setmaneta pues, els envia la feina de la setmana i com controlar els jugadors i com fer perquè no es lesionen i totes aquestes coses, i en fi, jo com a president i soci estic molt orgullós de l'equip.
Sens dubtes per estar orgullós amb la temporada que esteu fent.
Sí.
Imagino també que té més mèrit quan diem, quan sempre expliquem que en aquestes categories els jugadors no són professionals, no? Tenen la seva feina, tenen els seus horaris, el seu treball, i pot ser que una setmana entrenis amb 15 i una altra hagis d'entrenar amb 9 o et falti un jugador, sí, perquè ha de jugar un partit.
Sí, doncs mira, amb aquesta qüestió, a qui li va fer una mica de batxoc va ser el Sergio Dorado, que diu, quan estava sense obligacions, quan va deixar el Nàstic, deia, jolín, aquí no hi ha ningú que deixi de vindre ni un dia, ni siquiera el dia que donen festa volen entrenar, i això és el que passa. Cada dia tenim el cap ple de l'amateur, i el que no pot és perquè ho estudia o treballa i no pot vindre, i ve una altra hora. O sigui, és una cosa inaudita. A més, tinc que dir que es paguen la fitxa.
Això també havíem llegit, és una de les curiositats, no?
Sí, nosaltres, ens movem per quotes, i les quotes acaben, diguéssim, el mes de gener, i llavors des del mes de gener ens movem per través de la subvenció que dona l'Ajuntament. I clar, tenim un pressupost que encara que sigui elevat a la nostra entitat, que són 140.000 euros, arriba un moment que és el setembre quan tenim més gastos, és quan agost-setembre és quan menys ingressos tenim, perquè es comencem a cobrar el setembre. Llavors, què passa? Vam fer un pacte amb la matèria amb els jugadors, ells es paguen la fitxa, són 100 i pico d'euros aquest any, i quan arriba a final de temporada els hi tornem els calés. Entenc el que vull dir, però sí, ells ho avancen, i això és molt important.
I tant, i tant. És un cas ben curiós, i no sé jo si es dona a molts clubs de la categoria.
No crec. No, perquè els equips contraris quan venen es posen amb el cap. Com? Que no les pagais? Que no hacéis esto?
Que paguen ells, no?
Res. Ho fan ells tot. Nosaltres el que fem és que, com que s'han comportat com Déu mana, quan dic demana, dic que no facin alteracions, ni que tinguin problemes, ni que un digui me voy porque estoy hasta la no sé què, i s'enfada, i llavors sí que posem una mica de cotó, però si no, nosaltres si paguem la mútua, pues ells la paguen entre juny i juliol, i nosaltres si tornem als calés, pues al mes d'abril. Sí, sí.
I la pregunta del Mirio, per anar acabant, Josep, no tenim una bola de vidre, no la té ningú, evidentment, però us veieu capacitats per acabar aquesta lliga invictes, amb la plena de victòries? No.
Capaços sí que es veuen ells, perquè jo he parlat amb ells i es veuen capaços, però jo els he dit tranquil·los, muchachos, que algun dia tenim que perdre i el millor serà el pitjor moment, però que el que estem fent està dintre dels llibres del club de Renga, que això és històric, que això no ho fa qualsevol. A lo millor ho fem nosaltres i arribem fins als 20, 22, 24, no sé, ojalà arribéssim fins al final, però arribéssim on arribéssim, nosaltres com a club estem satisfets, però vamos, al 100 per 1000.
Doncs Josep Dolera, president d'aquesta Terlenca, pare també de Pedro Dolera, entrenador del Prat, gràcies per atendre'ns, gràcies per explicar-nos aquest sentiment de pertinença de la Terlenca i tota la sort del món. Fins a final de temporada.
Val, gràcies a vosaltres.
Doncs Josep Dolera, el president de la Terlenca, Nyito, déu-n'hi-do, la història és curiosa, eh?
Sí, la verdad que llama mucho la atención y esperemos que puedan seguir con el récord.
A més, com diem, amb separacions aquí familiars, eh? Un a la Terlenca, l'altre al Prat, no ens trepitgem i cadascú va fent la seva. Per cert, un altre dia haurem d'explicar també aquí a l'Hotel Suís la història del Girona B, eh? Que buscant números similars a Primera Catalana, déu-n'hi-do, el filial del Girona.
Sí, lo hemos estado hablando antes y la verdad es que causa muchísima impresión porque solo llevan dos goles en contra lo que va de liga y además los dos de penalti.
Sí, 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 són uns números absolutament brutals del rival del Sabadell Nord, que s'han d'enfrontar aquí a Poquet i a més entrenat també per un ex arlequinat, Axel Bizuete, per tant també podrien entrar perfectament en aquesta secció. Granollers, què, Nyito? Ara passant un sotrac de resultats, eh?
Passant un mes malo ahora mismo, pero bueno, confiamos en que podamos darle la vuelta a la situación.
Allà esteu encara, sens dubte, a la part alta de tercera divisió. Nyito Martín, jugador de l'Esport Club Granollers, exjugador en el seu dia del Sabadell B, gràcies un cop més per aquesta secció d'història sobre el futbol català.
Gràcies a vosaltres.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I després de tenir aquí el Nyito Martín, hem d'engegar i encetar aquesta recta final de l'Hotel Suís parlant de futbol sala, perquè és un cap de setmana transcendental pels dos representants sabadellencs de la segona B d'aquest esport. El Club Natació Sabadell pot caure per primer cop en descens si no talla l'hemorràgia de les últimes setmanes, una hemorràgia que no sembla tenir fi, mentre que l'Escola Pia ve al contrari, amb l'oportunitat de saltar les places de Copa del Rei i també les eliminatòries descens. Un playoff que ara mateix marca el Manresa, quart classificat i rival que visitarà dissabte al carrer Garcilaso. Partidàs, per tant, a la vista, Jordi Torres, un dels pesos pesants del vestidor, tem un rival que ve en clara línia ascendent. Ve de guanyar 6-1 al club i només ha perdut dos partits des de l'octubre, tots dos per un sol gol de diferència.
Potser sí que és una mica paral·lel a nosaltres. Sobre això li hem de sumar que aquesta setmana pues, ja va jugar el Corvo, que penso que és un jugador que marca la diferència totalment en aquesta categoria. I bueno, crec que el Manresa és un rival que ara, sobretot aquest tram mitjà final de la Lliga, crec que tindrà molts bons resultats. Llavors sabem que serà un partit complicadíssim, que, bueno, que a casa i amb l'ajuda de tots pues, espero que el puguem tirar endavant.
Ara mateix 3 punts separen tots dos equips, tot i que la baraja afavoreix els manresans després del 5-1 aconseguit a la primera volta. Un resultat, segons Torres, que no es va ajustar a la realitat.
El partit aquell va ser una mica enganyós, la veritat sí que el resultat és el que marca i és el que diu la classificació, però a nivell de joc crec que vam ser sobretot molt superiors a la primera part, tenint gran part d'ocasions, que no vam saber materialitzar i que al final pues, ho vam acabar pagant, no? Sí que ho trobo un partit molt diferent, nosaltres a casa crec que sortim amb una altra predisposició, no diguis per què, digues per la gent o per l'ambient que hi ha a Can Colavi, però bueno, espero que sí, que puguem canviar el guió de la primera volta i ens en puguem endur els 3 punts.
Panorama negre, en canvi, el Club Natació Sabadell, 8 jornades consecutives sense guanyar, que han portat els de Borja Burgos a només un punt de l'abisme. Diumenge visiten el líder, una Aliança Mataró, que, això sí, ha perdut 3 dels últims 4 partits. Arnau Ametlla, jugador de l'equip, també s'agafa el record del precedent de la primera volta.
No és l'escenari principal o el millor escenari, per canviar una mica la nostra dinàmica o la nostra situació. Però hem d'agafar una mica, com a exemple, el partit de la primera volta. I el partit de la primera volta a Can Balsà crec que vam acabar perdent 2-3, si no m'equivoco, però competint de tu a tu a un dels principals candidats amb aquesta lliga.
El futsal Pia Manresa es disputarà l'horari tradicional del carrer Garcilaso, és a dir, dissabte a les 6 de la tarda, mentre que l'Aliança Mataró Natació Sabadell arrencarà l'endemà, diumenge, a la 1. Rugby, una de freda i una de calenta pels dos sèniors del Sabadell Rugby Club en el doble compromís que van tenir el cap de setmana passat a la Roureda. El masculí va patir la primera derrota de la segona fase a primera catalana després de 4 victòries consecutives. Els de Fran González es van veure sorpresos per l'antepenúltim al Manresa, que es van dur el triomf per un sol punt, 20-21, i amb un cop de càstig a última hora. El mal menor és que van poder retenir la bonificació defensiva. Jordi Martín, jugador de l'equip, admet que no van tenir el dia.
Va ser un partit complicat, sí que vam començar forts i bé fent el nostre joc, però va ser també un partit una mica estrany. Vam començar això, ja t'ho he dit bé, però ens vam anar desconcentrant, va faltar organització i comunicació i al final ens vam desmadrar una miqueta i els cops de càstig, els errors que vam fer, van fer que fos un partit que era millor per oblidar-nos i bé, portàvem una bona ratxa, guanyant bastant bé i jugant prou bé i aquests partits de tant en tant han de passar, però bueno, que quedi aquí i no quedi a la final.
La posició de l'equip a la classificació, això sí, segueix sent extraordinària. Són segons, però ara el Mataró és el líder en solitari amb un 5 de 5. Els arlequinats tenen 4 punts de marge. Respecte al tercer, el Granollers, que també és el pròxim rival. Un partit especial perquè és el club, recordem, amb el qual estan fusionats en categoria femenina.
Al final el rugby és així, gairebé tots els equips estem agermanats i vulguis que no, al ser un esport minoritari sempre hi ha gent que coneix gent d'un equip i d'altre, tenim jugadors del Granollers, hi ha confluències, ens coneixem i sí, el fet que estiguem agermanats, doncs sí. De fet, aquest últim partit hi havia jugadors del Granollers que jugaven diumenge i van venir a veure el partit del femení i no sé, sí, és un punt de connexió i de germanó, com deies.
Doncs precisament el Fem Vallès, la fusió de Sabadell i Granollers, va protagonitzar la nota positiva del cap de setmana, imposant-se per un contundent 69-0 al Catalunya Central, sumant així la tercera victòria en 3 partits a la segona fase de la segona catalana. Daisy Bonbrand és jugadora de l'equip.
Nos sentimos muy cómodas. Con el equipo hicimos las jugadas que teníamos pensado, porque las chicas vinieron solo 13, pero nosotros estábamos más, entonces jugamos muy bien y nos sirvió mucho para seguir como líder en la tabla.
Més assequible, si cap, pot ser el partit d'aquest cap de setmana, ja que a dissabte a 6:45 visiten la Fuixarda per enfrontar-se al CUE, al Mataró Buc B. El partit del masculí a la Font Verda de Granollers, en canvi, començarà unes hores abans, a les 4 de la tarda.
Hola, em dic Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, i escolto cada migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Repassem d'altres qüestions en format més breu, per exemple, per explicar-vos que Caral Castellet torna a la competició al Dew Tour, que comença avui a Copper Mountain, als Estats Units, el mateix escenari on la surfista de neu sabadellenca es va penjar el primer hora de la temporada a la Copa del Món d'enguany. Aquest cop, però, les riders competeixen en un superpipe modificat, diferent del mig tub habitual, i on Castellet ja es va penjar la medalla de bronze en la darrera edició. La seva final, la final de la seva modalitat, tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda, hora catalana. En ciclisme, David de la Cruz disputa en aquests moments la segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, avui de 181 quilòmetres. La primera gran oportunitat perquè treguin el cap els homes de la General amb un final explosiu de 2 quilòmetres a Cullera, amb rampes que arriben al 20%. Dissabte es disputarà, recordem, l'etapa principal de muntanya amb final al TEA. Ahir la victòria a l'esprint va ser per l'holandès Dylan Groenewegen. De la Cruz, recordem, s'estrena amb els colors del Team Emirates en aquest 2020. I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell va guanyar ahir el seu partit de la Copa Federació d'hivern contra el Mataró. Les de David Palma es van imposar per 12-10 al líder invicte de la Lliga Premat en el darrer test de preparació abans de l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga, que recordem també tindrà lloc a Calllong, en aquest cas dissabte a 1:15 contra l'Horizonte italià. I en tenis taula no hi ha jornada a Divisió d'Honor, però sí a Primera Nacional, on tant Falcons com el segon equip del club poden deixar virtualment feta la permanència si guanyen a casa l'Oberena, cué del grup, amb només una victòria. Tots dos equips es troben còmodament instal·lats a la zona tranquil·la de la classificació i Pere Beis, l'home fort del club, fa referència a aquest partit.
És un partit que ens convé guanyar-lo per acabar de tancar, diguéssim, quasi, no sé si matemàticament, però quasi, posant-nos amb 8 victòries, ja és una situació molt, molt còmoda per nosaltres, i la veritat és que a principi de temporada no ens ho pensàvem que hi ha, que aquesta alçada ja podríem tenir tantes victòries, i convé tancar-ho, i així, doncs, una cosa menys, no?
Falcons, que està una victòria per sota del Club Natació Sabadell B, en aquest sentit, serà el primer a jugar contra l'Oberena aquest cap de setmana. Ho faran dissabte a les 6 els de la Masia de Sant Oleguer, en aquest cas a Cal Balsac, mentre que el segon equip del club no jugarà fins l'endemà contra el mateix rival, contra el Cué, a les 11 del matí a les instal·lacions de Can Llong. Passar el que tindrem demà a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. D'entrada, aquesta prèvia de la Nucía Sabadell amb els dos entrenadors, amb Antonio Hidalgo i César Ferrando, també les estadístiques habituals abans de cada partit. Tindrem tota la prèvia també de l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení, aquest partit entre l'Astralpool i l'Horizonte, la tornada a la Lliga Premat del masculí, els homes de Quim Colet contra l'Atlètic Barceloneta. Més parlarem del Sabadell Nord, de l'Oar Gràcia, del bàsquet pia, de Sergi Giral, que ha acabat la seva participació al Rally de Monte Carlo de cotxes històrics i està tornant en aquests moments des de Mònaco, i el Julen Tortosa, que ens aproparà també, vindrà aquí a l'estudi amb una nova entrega de la seva secció relacionada i dedicada als Jocs Olímpics.
Hotel Suís.
Menys d'un minut per arribar a les 3 de la tarda, moment per abaixar la persiana de l'Hotel Suís d'avui, dijous 6 de febrer del 2020, que hem fet possible amb el Toni González de les Vies de So, el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ja sabeu que aquest programa el podreu trobar en uns segons penjat a les nostres xarxes socials, i si no ho feu encara, ja ho sabeu, heu de seguir-nos tant a Facebook com a Twitter com a Instagram @RadioSabadell. Una abraçada ben forta, fins demà, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.